doncs, sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Provant, un, dos, un, dos.
Sí, provant. Que, no sé, tenia aquí un micro que em pensava que no era el d'aquí.
Sí, sí.
La tecnologia a vegades em...
Falla
i a vegades despista, també.
Sí, perquè, bastant.
Dius,
bastant.
Ara què ets a fer? Sí.
Com va tot?
Bé, sí, sí. Després de que la passada setmana no poguéssim fer de tecnologia, perquè estava fora.
Sí, és veritat.
Però és veritat que aquesta sí que...
Molt bé.
Sí que ho tenim preparat.
Doncs per on començarem?
Doncs Sònia, jo sé que tenies ganes de que tornés a parlar una miqueta d'Elon Musk.
Oh, i tant.
Home,
i tant.
Aquest doncs, multimilionari, l'home més ric del món, que bé, doncs la compra, com sabeu, doncs, va anunciar que compraria Twitter, no? Doncs bé, finalment, encara continua el culebrot, no? I és que doncs, l'últim capítol va passar fa uns 10 dies, aproximadament, després de que doncs, fes fa dues setmanes el ric Elon Musk digués doncs, que volia anava a congelar la compra de la xarxa social fins que l'empresa li donés detalls sobre el percentatge real de les comptes falses i de l'espam que hi ha en la plataforma. I doncs bé, sembla que aquesta operació finalment, segons un mitjà nord-americà, podria fracassar la compra de Twitter i que la possibilitat de parlar sobre un preu més baix de l'acordat de fa quasi un mes, que eren 44.000 milions de dòlars, no estigui fora de discussió, segons informa el mateix Financial Times, per exemple. Bé, quin és el problema? Doncs diu que el principal punt de conflicte entre Musk i els responsables de Twitter en aquests moments té a veure amb el percentatge de comptes falsos que existeixen actualment a la xarxa social. D'acord amb el que encara doncs, els dirigents de la plataforma diuen que són menys del 5%, una xifra que Musk està posant en dubte des del passat mes de 13 de maig. I bé, doncs, segons ha explicat Musk, a través de del seu compte de Twitter, els responsables de la xarxa social es neguen a mostrar proves de que efectivament els comptes falsos són menys del 5% del total dels usuaris de la plataforma i assegurar que creu que el percentatge real es troba al voltant del 20%. Davant d'aquestes sospites, Musk afirma que la seva oferta de 44.000 milions de dòlars s'hauria basat en dades imprecises i motiu pel que estaria replantejant la compra de Twitter. Bé, doncs, en resposta a les acusacions de Musk, el CEO de Twitter, que encara és Parag Agrawal, va explicar que en un fil el treball de les seus empleats per convertir comptes falsos i assegurar que cada dia bloquegen aproximadament mig milió d'ells. Cada dia bloquegen mig milió de comptes falsos a Twitter. Així que, bé, doncs sembla que això igualment tampoc ha acabat de convèncer Elon Musk, l'amo de Tesla i de SpaceX. I bé, doncs, no sabem si això finalment és una realitat o una estratègia del mateix Musk, però bé, el cert és que Twitter no ha donat detalls sobre la forma en la que calcula internament el número de comptes falsos que existeixen a la plataforma, però Musk tampoc ha dit d'on ha tret aquest percentatge del 20% amb el que ha justificat la congelació temporal de l'operació. I bé, doncs, en aquest moment doncs, és la paraula d'un contra la paraula d'altre. I bé, doncs no sabrem finalment què és el que acabarà passant i bé, doncs si ho acabarà comprant o no Elon Musk. Recordem, l'oferta era de 44.000 milions de dòlars per part de Musk per comprar Twitter i doncs bé, de moment està aquesta operació congelada a l'espera a veure de com s'acaba resolent això dels comptes falsos, si és només una excusa de Musk, si ho ha fet per fer alguna espècie de campanya perquè ha sortit en tots els mitjans o si finalment doncs ho acabarà comprant per un valor, o és una mesura, no?, per baixar el preu, no? Ho acabarà comprant per un valor inferior al que va proposar. Així està la cosa, i bé, doncs, quan sapiguem, doncs ja, quan ja s'acaben movent més fitxes, ja ho anirem explicant.
Home, i tant.
Però de moment està així de congelat, tot el que es donava per fet, doncs ara sembla que doncs, potser no s'acaba fent. Ja ho veurem.
Ja ho veurem, sí.
És el que acaba passant. Who needs to go to sleep when I got you next to me? Bé, també hem de parlar també d'una tecnologia molt més accessible que no pas la compra d'una xarxa social com Twitter.
De Twitter, no?
Sí. Es tracta d'un programari que es diu NVIDIA Maxine.
Mm-hmm.
I bé, doncs, Tots hem fet, o bé, doncs molta gent ha fet, en aquesta, sobretot a partir de la pandèmia, segurament, alguna entrevista, no?, per mitjà de videoconferència, no? Una entrevista de feina per mitjà de videoconferència, no? Una entrevista de feina o el lliurament d'un examen o algun tipus, no?, de cosa que t'estan gravant, no?, i tu has de mirar a càmera per respondre, no?, a les preguntes que t'estan fent, no?
Sí.
Bé, doncs, diu... Clar, sempre passa el mateix, no? Qui parla amb tu per videoconferència no t'està mirant als ulls. Alguna cosa que fa que la conversació, la conversa no sigui tan directa, no? Hauríem de mirar tota l'estona a la webcam. Normalment el que fem és mirar a baix.
A la pantalla.
A la pantalla, no?
Sí, és veritat.
I tu estàs mirant, tu estàs veient a algú mirant a baix, no mirant mirant-te als ulls, no?
És veritat.
Exactament. I diu que, doncs bé, la comunicació així no és, és més irreal, no? No és tan directa, però aquest programari Nvidia Machine planteja l'ús de la intel·ligència artificial per arreglar-ho. Com? Doncs bé, la companyia porta temps amb diversos experiments que, doncs bé, ens pinten fotos mentre parlem o el que generen cares impossibles de distingir de les reals, no? Això són altres tecnologies, però bé, doncs, sembla que s'ha pogut... Hi ha una espècie de demo, una demostració, no?, que encara està en desenvolupament, encara no està 100% realitzada, però bé, doncs hi ha una petita aplicació interna que quan tu estàs està ja integrada dintre la teva webcam, diu que l'aplicació mostra una pantalla dividida amb el costat esquerre, registra en tot moment la nostra cara, com la movem i sobretot on mirem. I a partir d'aquí la intel·ligència artificial el que fa és el treball de crear... per realitat augmentada, uns ulls que sempre miren a la càmera.
Que bo.
Clar, diu, l'efecte no és perfecte, però és sorprenent. I bé, doncs, sembla que en ocasions sembla que els ulls no acaben d'encaixar en la imatge de forma precisa, però en molts moments el resultat és convincent. Sembla que sigui real, no? 100%. Sí. Per tant, doncs, encara estan acabant de polir aquesta tecnologia, però en tot cas jo crec que per un vídeo que sigui... amb algú de, no, que estiguis comunicat amb un amic o amb algú de la teva família, doncs això potser
no caldria,
no?, fer intel·ligència artificial. Però escolta, per una entrevista de feina, per un examen,
ai,
via videoconferència, clar,
sí, sí, sí.
Al final estàs mirant a baix i qui t'estarà mirant per la càmera estarà veient
que estàs mirant.
Que l'estàs mirant a ell, estàs mirant a càmera. I diran,
tu pots estar llegint...
Escolta, això s'ho sap perfectament, eh? Home, jo sí que alguna vegada he fet algun, no?
Sí.
A la universitat, sobretot, online, no?
Sí, sí, clar.
Sí que t'havies de gravar i alguna vegada sí que poses una mica de pauta. Òbviament no pots posar un text llegint perquè...
No, perquè es notaria molt.
Clar, però pauta sí que tu has fet, no? De
però
posar-t'ho,
sí, home,
a sota i tal.
Però és que, de fet, això es permet.
Això sí, clar, o sigui, una miqueta de pauta i tal. Però, clar, d'aquesta manera pràcticament podies anar llegint. Perquè estaries mirant... O, bueno, qui t'està veient es pensa que estàs mirant la pantalla, però no és així.
M'agrada la idea, eh? No ho pensis.
Doncs bé, estarem pendents i quan treguin ja la versió definitiva ja ho comentarem.
Sí, 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 sisplau.
Com diem, es diu Nvidia Machine.
Molt bé.
Bé, també hem de comentar que, doncs bé... És un fet, no?, que ningú vol, a ningú li agrada parar-se a crear una contrasenya segura, no? Ningú vol crear una contrasenya de dir, no, ara haver-me recordat una contrasenya, ja en tinc una però ara em fan canviar-la i ara quina poso, i jo sé que tu, Sònia, això et posa molt.
I tant.
Doncs bé, doncs ara sembla que les grans tecnològiques s'han proposat erradicar les contrasenyes per sempre. Què et sembla?
Molt bé.
Sí, no?
A mi sí, em sembla bé.
Doncs bé, sembla que hi ha una gran aliança entre les tecnològiques per executar aquest pla, no?, d'eliminar les contrasenyes. Com seria? Doncs convertirien el telèfon en la clau mestra per accedir a dispositius webs i apps, no? Apple, Google i Microsoft són els tres gegants que volen, doncs, un futur sense contrasenyes. De fet, Microsoft ja permet iniciar la sessió sense ella. Si tens un ordinador amb Windows, només cal utilitzar l'app Microsoft Authenticator amb el mòbil per iniciar la sessió sense necessitat d'introduir la contrasenya. Apple i Google també ho tenen fàcil i és que també hi ha un gran aliat per a aquesta implementació sigui senzilla, no? Bé, sembla que, clar, aquest seria una metodologia, descarregar-te una aplicació, val?, al teu mòbil, que, és, que quan et demana la clau mitjançant... De fet, ja hi ha moltes pàgines que ho fan així, no? Quan et demana la clau per accedir-hi, entres al teu mòbil, a aquella aplicació, et dona la clau i la introdueixes a l'ordinador i aquesta seria la contrasenya. Per tant, doncs així ja no caldria contrasenya. Clar, jo amb això també haig de dir que hi ha una cosa que és contraproduent, que cada vegada que et canvies el mòbil, aquella aplicació... Clar, aquella aplicació... T'has de descarregar les dades d'aquella aplicació per poder instal·lar-la després de nou en un altre dispositiu mòbil i confirmar que ets tu. Llavors és una miqueta sí. Una miqueta engorrós, no? Perquè si perds el mòbil doncs també és una miqueta així. Però bé, sí. Segurament doncs, han d'habilitar altres formes de tornar a poder-lo instal·lar en un altre mòbil sense haver de fer tant de show. Però bé, en tot cas, també hi ha altres sistemes. També, per exemple, el Face ID i el Touch ID, no? Que és a l'iPhone, no? Per exemple, que és mitjançant reconeixement de la teva cara o de la teva empremta dels dits, no? I bé, doncs, hi ha moltes maneres, no? I sembla, doncs, que hi ha altres sistemes, com per exemple Fido, diu que és per aconseguir fer segur i unificar aquest escenari sense contrasenyes. Apple, Google i Microsoft se n'han aliat amb Fido. Es diu Fast Identity Online Alliance. És un consorci d'empreses tecnològiques, agències governamentals i proveïdors de serveis que tenen com a objectiu acabar amb aquestes contrasenyes des de fa quasi 10 anys. I estan buscant un estàndard d'autenticació. Per tant, doncs, això és la bona notícia, jo crec, que doncs, totes aquestes grans tecnològiques estiguin sota aquesta aliança, no, Fido, per garantitzar la utilitat d'un ús estàndard, no? Per tant, doncs, primer s'asseguren amb aquesta aliança que hi ha uns certs mínims de seguretat, no? Que això doncs, ha de ser essencial, també amb l'emmagatzament d'aquestes credencials, sistemes d'autenticació i també la implementació d'aquestes solucions a les diferents webs i apps. Per tant, em sembla que anem cap a aquest camí. Però bé, doncs, segons Google, aquest projecte està llest per executar-se ja el 2023 i si bé doncs, ens lliuraria de contrasenyes a l'hora d'accedir a llocs web, apps i IP i els ordinadors, no implica directament la mort de les contrasenyes. Per protegir un mòbil de manera biomètrica és necessari un PIN o una contrasenya com a mode alternatiu en cas de que l'empremta o la cara no funcioni, no? En algun determinat moment. Tot i això, doncs, estalviarem en contrasenyes, però no ens desfarem d'elles. Jo crec que és un avenç, no? És molt més fàcil posar el patró del PIN, no?, del nostre telèfon mòbil, que no haver de crear una contrasenya nova que sempre són 8, no? 6 lletres i 2 números com a mínim, alguna cosa així, no? O inclús alguns et diuen un caràcter especial, que dius, ara que hi poso un punt, un guió, un no sé què, clar... Llavors hi ha una estrella, ja no saps què posar-hi. Per tant, doncs, sembla que anem tots cap a la fi de les contrasenyes. Això sí, tot haurà d'estar enllaçat amb el nostre dispositiu mòbil. O sigui que aquí també ens tenen agafats...
Per tot arreu, si és que a veure...
Ja ens tenen una dada més, saps? Una dada que potser no voldríem donar, ja l'haurem de donar.
L'haurem de donar.
Per poder accedir als seus serveis. Però bé, en tot cas és el que té també utilitzar aquestes aplicacions, no?, de les grans tecnològiques.
Sí.
Sònia, també vull parlar d'una curiositat i és que no sé si has agafat algun vol últimament.
No, últimament no.
Bé, jo sí que n'he agafat, val? I haig de dir que m'hi vaig fixar als avions, val? Ara la propera vegada que hi pugeu doncs us hi fixeu. Les finestres dels avions hi tenen un petit forat a la part interior de cada finestra. Ho sabies?
No m'he fixat mai.
Doncs sí, sí. És un foradet molt, molt petit, val? O sigui, es veu, però és molt petit, no?
Sí.
I bé, doncs, és un forat que no és que s'hagi trencat la teva finestra, no t'espantis quan pugis a l'avió i veigis aquell forat, val? Diu que, doncs bé, aquest forat està situat a la part inferior de cada finestra. La seva mida no passa d'uns mil·límetres i juga un paper fonamental en evitar problemes amb la pressió de l'avió. Els avions habitualment volen a uns 10.000 metres d'alçada o més, i en aquell nivell la pressió atmosfèrica és aproximadament un terç de la normal, no? I diu que, doncs bé, que el que passa amb aquest amb la diferència de pressió és una càrrega enorme per les finestres, no? i amb tal d'alleujar aquesta, càrrega, on la pressió exterior i la interior estan elevada, es col·loca un petit forat que genera un nivell de pressió intermitja. Les finestres dels avions estan composades per tres capes, amb espais entre elles. De fet, la finestra interior que queda de cara als passatgers no forma part de l'estructura de l'avió, és a dir, existeix com una mesura de seguretat perquè la finestra exterior no es toqui ni tingui esgarrapades, no? Ni tingui marques. La segona capa existeix com a reforç per mantenir la pressió en l'extrem suposant que la finestra exterior es fes malbé. És això, no? El paper d'aquest forat és servir com una vàlvula per a igualar la pressió entre la finestra interior i la finestra exterior. Així doncs, hi ha una petita càmera d'aire i aquest forat va regulant la pressió entre les dues llàmines automàticament. Així que, doncs, ja sabeu, si veieu un forat a la vostra finestra, és normal, eh? De l'avió.
Ens espantem.
És per això, sí. Però és curiós també que la finestra de dintre no serveix per absolutament res.
Per res.
La finestra que toquem, nosaltres, no serveix per res. És només perquè no fem malbé les altres dues finestres que tenim abans d'arribar fora. És curiós, eh? També com estan fets
bastant,
els avions. Sí, sí.
Sí.
També parlarem, Sònia, del pont penjant, val?
Sí.
Més llarg del món. Mm-hmm. Val? És l'Sky Bridge 721 i bé, doncs, és a la República Txeca. És el lloc on doncs, aquest pont peatonal i penjant més llarg del món. Es diu Sky Bridge 721 i bé, doncs, una atracció turística penjant de 721 metres de llarg que doncs, li acaba de treure el títol del pont penjant més llarg a Arouca. I bé, doncs era una mega estructura de 516 metres de llargada, composada doncs, per baranes i cables d'acer que doncs, havia començat a rebre visitants a l'abril de l'any passat. Està situada a l'estació d'alta muntanya de Dolní Morava, aquesta nova passarel·la txeca que s'eleva a 95 metres d'alçada del terra i a 1.125 metres sobre el nivell del mar i connecta les muntanyes d'Orlike i de Jeseniki. Amb els seus 120 metres d'amplada està només permès el pas de peatons, els que tinguin nassos de creuar-lo, perquè no ha de ser fàcil, i bé, doncs no s'admeten ni bicicletes, ni cadires de rodes, ni carrets dels carros aquests dels bebès. Per tant, doncs, aquí, clar, hi has de pujar si no tens vèrtic, òbviament. Perquè 721
sí, si
metres... Clar, és que tres quarts de quilòmetre caminant, penjat al
sí.
cel. Que allò, jo imagino que quan fa una mica d'aire, allò s'ha...
Jo ni amb aire ni sense aire, ja t'ho dic.
S'ha de moure allò que, mare meva, no?
Ni amb aire ni sense aire.
Sí, sí, però no sé, jo la veritat és que, clar, ha d'estar assegurat 100%, però,
sí, no,
ostres,
no.
Déu-n'hi-do, 721 metres de llargada penjat i que només hi passin peatons, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, no.
Bé, doncs ha costat 2 anys de treball i ha costat més de 8 milions d'euros aquest pont. Òbviament, això segurament que tindrà molta visita perquè doncs, és molt curiós i sobretot els que no tinguin vèrtic, els que sobretot treballin molt la muntanya, segur que serà un punt per anar a visitar. I bé, doncs es pot visitar, s'ha de fer reserva prèvia online tots els dies de 10 del matí a 5 de la tarda. I també doncs, una miqueta ampliat l'horari dels mesos de juliol i agost i el passi per aquest pont costa 14 euros
a sobre?
Sí.
Que m'hi esperin,
sí, sí. Bé, a més tens un pack que pots visitar amb l'Skywalk, que es veu que és una altra detecció turística que està allà, que doncs, costa 32,50. Per tant, doncs, qui vulgui anar-hi a la República Txeca hi ha aquest pont que es diu Sky Bridge 721 de 721 metres penjat sobre el cel, eh?
Sí. Ara m'ho apunto, que no se'm passi.
Déu-n'hi-do. I bé, com sempre, Sònia, acabarem, si vols,
home, i tant,
fent una actualització.
Sí, actualitzem.
Del Bitcoin, que atenció, perquè la setmana passada no vam poder tenir programa, però hi va haver una baixada brutal. Però brutal.
No em diguis.
De totes les criptomonedes. D'absolutament totes.
I això?
No se sap què és el que va passar exactament, però és que en qüestió de 3 o 4 dies hi va haver una baixada brutal de totes. Ara mateix el Bitcoin Recordem que l'última actualització la vam fer fa dues setmanes i estava en 36.000, si no recordo malament, 36.000 euros al Bitcoin. Ara estan 27.800.
Uf, quina estavellada, no?
Déu-n'hi-do, eh? I això que porta des d'ahir pujant una miqueta, però la veritat és que bé, va tenir una baixada molt, molt, molt forta.
Home.
Mira, amb dades de fa un mes, estava en 38.000, va arribar als 38.000, i a partir d'aquí el seu mínim va arribar als 26.500, 25.300, això fa, doncs bé, uns, el dia... fa 10 dies, no fa ni 10 dies, fa una setmana. Així que déu-n'hi-do com ha baixat això, eh? Ja et dic, va ser una cosa generalitzada de totes les criptomonedes, que ara doncs sembla que estan pujant una miqueta, però que van tenir una patacada brutal. I és el que té, no? Aquesta...
Sí, el risc,
una
no?
Cosa, sí, tan...
Home,
tan
ara
volàtil,
és moment
no?
per comprar.
Ara sí. Jo crec que sí, que ara és moment per comprar.
Ara podem comprar.
Ah, però també hi ha les veus que diuen que no tornaran a pujar, que s'estan baixant i que seguiran baixant. Això...
Clar, és un risc, no
se
sap.
És un risc molt gran, és un risc molt gran. Qui en tingui, doncs bé...
Que res, sí.
Espero que les hagi venut abans d'aquesta baixada. O que les hagi comprat ara, però bé.
Sí, no. Sí, no pinta bé.
No, la veritat que no, la veritat que no.
En fi, amb aquesta trista notícia... Acomiadem Tecnologia al Dia.
Per qui en tingui,
sí, clar. Fins la setmana vinent.
Adéu, bon dia.